Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dimecres 7 d'abril. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella, com sempre, comencem amb els titulars de la jornada. Ironman i Calella renoven la unió per organitzar el que serà el triatló més gran del món.
El 70.3 Barcelona i l'Ironman Barcelona es disputaran el mateix dia d'octubre en les tres pròximes edicions del 2021 al 2023, segons es recull en la pròrroga del conveni de col·laboració que les dues parts han formalitzat aquest matí. La prova calellenca es convertirà en la més important del món, amb 6.500 esportistes competint simultàniament. L'organització treballa amb l'adaptació dels espais i del flux de competició per garantir la màxima seguretat.
Esquerra, Calella en Comú i la CUP comencen la recollida de signatures per la platja per gossos.
El grup promotor vinculat a la CUP ha rebut el suport d'aquests partits per arribar a l'objectiu de les 1.560 signatures. Són les necessàries perquè la consulta pugui tirar endavant i tots tres es mostren convençuts que les aconseguiran abans del 26 de maig, quan finalitza el termini per entregar-les a l'Ajuntament. Segons els partits, quan s'aconsegueixi superar el topall de signatures, serà quan s'obri el debat per determinar on s'ubica aquesta platja de gossos.
El govern espanyol preveu tenir el 70% de la població vacunada a finals d'estiu.
Espanya espera rebre 87 milions de vacunes entre els mesos d'abril i setembre, una xifra que permetrà accelerar significativament la campanya de vacunació. Pedro Sánchez també va avançar que el 9 de maig l'estat d'alarma finalitzarà i amb ell el toc de queda.
I aquest divendres arrenca l'edició número 16 del Festimatge.
La inauguració també tindrà lloc divendres, coincidint amb l'obertura de l'exposició fotogràfica El lloc decisiu, de Pierre Disc. Serà el primer tas de gairebé tot un mes dedicat a la imatge Calella, que s'allargarà fins al 2 de maig. Enguany el festival també s'ha readaptat a la situació de pandèmia i combinaran activitats presencials amb telemàtiques.
I pel que fa a la previsió del temps, s'espera que aquesta tarda els núvols es vagin trencant i les clarianes guanyin protagonisme. Aquí al Maresme, on hem notat avui una baixada important de les temperatures que no superen els 15 graus de màxima. Els dos triatlons Ironman es disputaran el mateix dia fins al 2023. El format que s'havia decidit per aquest any, pel 2021, es mantindrà, doncs, dos edicions més, segons han acordat Organització i Ajuntament de Calella en la pròrroga del conveni de col·laboració que han signat aquest matí. Això converteix l'esdeveniment en el més important del món quant al nombre de participants. Per la cita d'aquest pròxim diumenge 3 d'octubre hi ha 6.500 inscrits, sumant mitja i llarga distància. Les dues parts han expressat avui l'enorme satisfacció per renovar la unió que mantenen des del 2014.
L'alcaldessa de Calella i el director regional d'Ironman pel sud d'Europa, Agustí Pérez, han comparegut aquest matí en roda de premsa anunciant que el format d'un sol dia es mantindrà fins al 2023, assumint el repte de convertir l'esdeveniment en una icona per a la prestigiosa marca Ironman.
És una sola vegada, però doblem, per tant no perdem la quantitat de gent ni perdem nits de, diguem, d'hotel, i tornarem a ser una vegada més, doncs, plató, escenari, territori, finestra al món d'una cosa tan magnífica com és el triatló i d'una marca tant de primera classe, tant de primera categoria, tant de primera lliga com és l'Ironman.
Farà que aquest esdeveniment sigui únic al món, sigui el més gran del món. Per sempre sigui el més gran del món. Això és molt important, que una ciutat com Calella sigui referent a nivell mundial del nostre esport i per la nostra empresa. Calella ofereix tot allò que pot tindre i pot ser necessari per nostres atletes, per les seves famílies, gaudir d'un entorn incomparable amb uns circuits increïbles.
El 70.3 i l'Ironman Barcelona es concentraran en un sol dia del mes d'octubre, tal com s'ha anunciat aquest matí, posant en competició simultània 6.500 esportistes. Des de Calella es calcula que l'esdeveniment generarà unes 20.000 pernoctacions els dies immediatament anteriors i posteriors a la prova.
preveiem allò que anomenem 20.000 nits d'hotel, no? Que vol dir per 6.000 participants per 4 nits, no? 6 per 4, 24, ho deixem en 20.000, per tant, és un impacte important en un mes d'octubre, que en aquest cas i en aquest any, de manera molt especial, ens fa anar molt més tranquils. Perquè tot apunta que un mes d'octubre no tenim per què patir el que estem patint al nostre dia a dia, de que tot i que ara sembla que la llum comença a veure's al final del túnel, no?
Per l'alcaldessa de Calella, l'impacte de l'Ironman és innegable en termes econòmics i també de transformació de la ciutat, consolidant la destinació local com un referent mundial a nivell esportiu.
Doncs bé, l'evolució de la pandèmia des d'ara fins a l'últim trimestre de l'any i amb quin grau d'immunització de la població s'hi arribi determinarà en tot cas com es podrà celebrar la competició. Es treballa comptant amb el màxim de participants inscrits. Com dèiem, per ara són 6.500 de 85 nacionalitats diferents. Es treballa també amb l'objectiu de garantir-los protecció davant la Covid.
Dependrà de quines restriccions hi hagi vigents a l'octubre i quin protocol s'exigeixi. Des d'Ironman refermen el seu compromís per la seguretat d'esportistes i acompanyants i tot l'equip que fa possible aquest esdeveniment.
Ironman està molt conscienciada a seguir treballant en esdeveniments segurs, de primer ordre a nivell mundial, en seguretat, amb higiene i amb totes les mesures que ens demani doncs, el govern, el Procicat i les necessitats que facin falta.
En aquesta edició del 2021, l'organització introduirà algunes modificacions de circuits i espais per reforçar la seguretat dels participants, reduir els punts de contacte entre ells sense afectar la seva experiència de competició.
Per exemple, el camp de futbol, que és un lloc icònic on es fa la transició, doncs el doblarem. O sigui, serà el camp de futbol més l'estació del pàrquing de Renfe, és on anirà a parar la cursa de mitja distància i llavors tant mitja distància com l'esdeveniment de llarga distància, en tot moment estaran separats. Les sortides també, la sortida de la platja, canviarem de platja, buscarem un espai encara més gran on en un cantó estiguin els de mitja distància i els de llarga distància. La zona Expo, que sabeu que estava al final de la platja de Garbí, doncs passarà a la zona de la fira. Això facilitarà a la vegada que la part de córrer, que ens quedava una mica estreta, la doblarem també en espai, a la part de l'arribada de lo que és la zona de la platja de Garbí i del passeig, no?
El director regional d'Ironman pel sud d'Europa ha recalcat que el protocol de seguretat per aquesta edició del 2021 l'acabarà de definir l'evolució de la pandèmia i que contemplen qualsevol escenari, des d'un hipotètic cribratge dels participants fins a la decisió d'haver de limitar o restringir l'accés del públic a la zona d'arribada.
No crec que sigui una cosa que estigui fora del nostre pensament que diguem que no hi hagi públic. Podria no haver públic, però també podria haver una reducció de l'espai del públic, o sigui, el mateix que s'està fent a altres llocs i hem fet en espais tancats. Aquest és un espai obert i això també és important també dir-ho.
El multitudinari esdeveniment que afrontarà Calella a finals d'any tindrà al capdavant una nova cara, Ironman Barcelona, que té nova directora de cursa, Adriana Carreter.
Gairebé 9 minuts per sobre de la una del migdia. Aquest cap de setmana, el grup promotor de la consulta per la platja de Gossos ha començat la campanya de recollida de signatures. Esquerra, Calella en Comú i la CUP són els partits que s'han adherit a la iniciativa i que estan recollint activament avals per fer que la proposta prosperi. La consulta popular només es convocarà si el grup promotor aconsegueix recollir els suports del 10% del cens, és a dir, si obté 1.560 signatures. De moment ja tenen 18 punts on es pot anar a signar, punts repartits en diferents establiments de Calella. La ubicació que ha de tenir la platja encara és una incògnita, segons els tres partits que treballen activament ara en la recollida. Si s'aconsegueix superar el topall de signatures, serà llavors quan s'obri el debat per determinar on s'ubica aquesta platja de Gossos.
El grup promotor vinculat a la CUP ha rebut el suport d'aquests partits per arribar a la fita de les 1.560 signatures. Són les necessàries perquè la consulta pugui tirar endavant i tots tres es mostren convençuts que les aconseguiran abans del 26 de maig, quan finalitza el termini per entregar-les a l'Ajuntament. El cap de l'oposició i portaveu d'Esquerra, Xavier Pons Domènech, ha explicat que no només participen activament en la recollida dels avals, sinó que quan arriba el moment també faran campanya pel sí. En la mateixa línia s'ha expressat que l'Ell en Comú, qui a banda de la CUP va ser dels primers partits en donar suport al grup promotor. Pels comuns, una platja per a gossos pot ser un incentiu per atreure a un nou turisme per a Calella.
Els tres partits, però, com dèiem, encara no han encetat el debat per tal de decidir la millor ubicació per a aquesta platja. La zona que hi ha davant del camp de futbol de mar és una de les zones apuntades pel grup promotor, així com també el sector de les roques.
Des d'Esquerra, però, de moment no han definit quin seria el millor espai per acollir aquesta iniciativa, però el seu portaveu, Xavier Pons Domènech, ha assegurat que en arriba el moment es mullaran, diu, i intentaran buscar el màxim consens.
Encara ho estem estudiant, perquè sí que ens voldrem mullar, però tot i que des d'Esquerra doncs, vehiculem doncs, una iniciativa en quant a dibuixada en aquesta platja de gossos a Calella, més enllà de tot això, el que sempre diem que amb estratègies de diguéssim, coses de ciutat, projectes de ciutat, que són grans, doncs, el que volem és buscar el màxim consens entre el ple municipal.
Pels comuns, el lloc més adient seria davant del camp de futbol de mar. Segons el seu regidor, Josep Maria Jué, ja ho explicitaven així en el seu programa electoral i continuen pensant que és el lloc més apropiat per la seva trama i localització.
En el nostre programa electoral la teníem davant del camp de mar, en un espai doncs, que queda una mica neutral dins del que és la ciutat. A més, és un espai que queda bastant allunyat de les primeres cases que queden al carrer Ansel Clavé. Per davant hi ha l'estació, per davant hi ha un aparcament de cotxes i per davant encara hi queda el camp de futbol. Per tant, és un lloc que ens sembla bastant neutral, que té poca incidència, diríem, en l'àrea urbana, i en canvi doncs, ens permet doncs, tenir un espai ben a prop del centre d'un ús doncs, cívic.
Des de la CUP també s'alien anar amb el seu grup promotor. La regidora Núria Freixas ha explicat que, malgrat fer inicialment una pluja d'idees, li pertocarà a un tècnic de medi ambient determinar quin és el millor espai.
Són una pluja d'idees que podem tenir nosaltres a nivell particular, però en tot cas sempre, sempre emparem o passem en primer pla el tècnic de medi ambient, que és qui hauria de dir-nos on hi hauria aquesta platja de gossos. Nosaltres no creiem que la ubicació no és una qüestió política o de qui li convé més, val? Com altres vegades no vull fer referència a frases que s'han arribat a dir aquí, però és a dir, no és una qüestió personal, no és una qüestió política, és una qüestió de tècnic de medi ambient que haurà de dir qui, o sigui, on s'ubica aquesta platja.
Tots tres partits coincideixen a dir que ara cal que siguin els polítics els que s'impliquin activament en fer campanya per recollir signatures i més endavant pel sí i pel no. Diuen també que un cop el procés vagi avançant en les diferents etapes, hauran d'obrir un debat per defensar el lloc més adient i explicar a la ciutadania el per què. Des del grup promotor asseguraven ja al març que tot el procés consultiu es pot completar dins d'aquest 2021.
El pròxim 31 d'agost, el 70% de la població espanyola podria estar vacunada. És la previsió amb la que treballa el govern de Pedro Sánchez després d'anunciar l'arribada de 87 milions de vacunes des d'ara fins al setembre. El president Sánchez ho va dir ahir en roda de premsa per informar també sobre el pla de vacunació a Espanya i per dibuixar un escenari que obre, per dibuixar quin és l'escenari que s'obre amb l'arribada massiva de vacunes contra la Covid. També va avançar el president que el pròxim 9 de maig l'estat d'alarma finalitzarà i amb ell el toc de queda. D'aquí a 5 setmanes s'aixecaran el gran gruix de les restriccions, inclosos també els confinaments perimetrals. El president sosté que ja no serà necessari perquè s'accelerarà el ritme de vacunació.
I doble anunci ahir del president espanyol. D'una banda, Sánchez va informar d'aquest pla de vacunació que passa per arribar als 5 milions de persones vacunades amb les dues dosis la primera setmana de maig, 10 milions d'immunitzats la primera de juny i els 25 a la tercera de juliol. I va remarcar que l'objectiu d'arribar al 70% al setembre és totalment assolible.
El ritmo de vacunación en España, en términos generales, es muy positivo en relación con nuestro contexto europeo. La semana del 19 de julio, lo que queremos es que sean 25 millones de personas vacunadas con pauta completa. Es decir, queremos lograr, lo vamos a lograr, que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, esté inmunizada con pauta completa a finales del mes de agosto.
El punt d'inflexió serà aquest mes d'abril, amb l'arribada de 3,5 vegades més que les rebudes durant el primer trimestre. El president espanyol també va voler recalcar que aquesta és la planificació més prudent i conservadora, va dir, amb la qual treballa el govern estatal. Per consolidar aquesta promesa, va recordar que l'Estat adquirirà 87 milions de dosis de les vacunes de Pfizer, Moderna, AstraZeneca i també Janssen entre aquests mesos d'abril i setembre, i diu que tothom podrà ser vacunat. L'augment del ritme de la vacunació anirà acompanyat de la fi de l'estat d'alarma. Sánchez va certificar que no té la intenció de prorrogar l'estat d'alarma més enllà del 9 de maig, el que suposarà el fi a la majoria de restriccions.
L'objectiu del govern d'Espanya és que una vegada vencido el plazo del 9 de mayo i, per tant, del estat d'alarma, no sea necessari prorrogar més el estat d'alarma. I, per tant, continuar con este sistema y este mecanismo de cogobernanza, donde el Consejo Interterritorial, donde está representado el Ministerio de Sanidad y también los consejeros y consejeras de Sanidad de todas y cada una de las comunidades autónomas, podamos seguir respondiendo a cualquier tipo de rebrote que haya en nuestro país y, por supuesto, también al proceso de vacunación en el que estamos inmersos. Por tanto, lo que queremos es que el 9 de mayo sea el punto y final al estado de alarma. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito y para eso trabajamos.
Sánchez va fer pública la intenció de l'executiu central de no prorrogar aquest mecanisme sempre que la situació epidemiològica no empitjori. També va apostar per mantenir el sistema de cogovernança entre el govern i les comunitats autònomes.
Altres notícies. Diversos municipis de l'Alt Maresme faran com Calella i també cediran espais municipals per afrontar la campanya de vacunació massiva contra la Covid a la població general. A banda dels CAPs, s'habilitaran també espais com el local d'entitats de Canet, el centre cívic de Santa Susana, l'esplai de gent gran de Tordera o Can Campassol, a Malgrat de Mar també, la sala anexa del consistori local de Palafolls o la sala de cultura de Sant Pol. A més, també es disposarà de dos espais més per de titularitat privada, una a Sant Cebrià de Vallalta, s'ha dit en aquest cas per Ràdio Sant Cebrià, i l'altra, l'hotel Aqua Promenat de Pineda de Mar. A Pineda, la població veïna, també es disposarà d'un segon punt, el casal d'avis de Poblenou. Des de la direcció de la Regió Sanitària de Girona, la qual pertany l'Alt Maresme, recorden que no s'ha de trucar ni tampoc anar al CAP per demanar hora per la vacunació, que seran els professionals, en tot cas, qui donaran cita a tots els usuaris. I el Departament de Justícia ha iniciat les obres de millora de l'edifici judicial d'Arenys de Mar amb un pressupost d'1,69 milions d'euros. Aquests treballs serviran per adequar diversos espais interiors de l'edifici. Es renovarà la climatització, revisarà el sistema de ventilació, mentre que també està previst reforçar la seguretat a través de nous circuits tancats de televisió per controlar, en aquest cas, els accessos amb càmeres d'alta definició i reconeixement facial. Al mateix temps, s'adequarà el segon soterrani per acollir el jutjat de primera instància i d'instrucció número 8, que ampliarà els serveis dels 7 jutjats actuals. L'edifici judicial d'Arenys de Mar té més de 7.100 metres quadrats i està distribuït en 6 plantes. Aquestes obres també preveuen millores al jutjat de guàrdia, com ara la construcció de nous lavabos i un nou taulell de control. Es faran també obres per endreçar la circulació a tot l'edifici, per tal que els treballadors i els usuaris es puguin desplaçar per vies i escales diferents. Aquest cap de setmana s'inaugura una de les edicions més esperades del Festimatge i ho fa sota el lema En tenim ganes. L'edició número 16 arriba després de múltiples ajornaments i cancel·lacions degut a la pandèmia. El Festival de la Imatge arrencarà aquest divendres i s'allargarà fins al 2 de maig amb una programació farcida de novetats, adaptant-se a les restriccions vigents i amb activitats en streaming online a través de les xarxes socials. En aquesta edició, Naomi, tenim unes quantes xifres, es podran veure més de 1.100 fotografies, 70 curtmetratges i gaudir també de la celebració de la primera trobada online de cinema nou i mig que es fa a tota Europa.
I ja està tot a punt per aquesta 16a edició del Festimatge, per ser inaugurada aquest divendres a les 7, una edició en la qual no caldrà moure's de casa per poder participar gràcies a les múltiples activitats online que realitzaran adaptant-se al context pandèmic. El president de Fotofilm Calella ha exposat que serà una edició diferent, principalment per la incertesa del moment i perquè encara hi ha activitats que no saben si podran dur a terme.
Normalment el festimatge sempre és una cosa que ve molt reglada, la tenim molt per la mà, les coses són com són, tot està quadrat, i aquest any de quadrat en tenim poc. Tant és així que divendres, que és dia 9, pot ser que les autoritats sanitàries decideixin que no es pot fer res.
Sí, sí.
Què fem? Doncs no ho sabem, però evidentment nosaltres hem de seguir endavant, perquè és que si no això no funciona. I llavors la història està que aquest any el festimatge és una mica més agafat amb pinces des del punt de vista de que tot està dalt d'un núvol. Però bueno, és igual el festimatge que qualsevol altra part de la nostra vida. Hem d'aprendre a viure amb això.
Des de la secció de fotografia s'han preparat 21 exposicions que inclouen al voltant d'unes 1.100 fotografies i que es podran visitar a la sala de les columnes de la Fàbrica Llobet, així com també al web del Festimatge. L'Ajuntament Vell acollirà enguany l'exposició de fotografia al lloc decisiu de Pierre Radisic. Els que vulguin visitar-la presencialment ho podran fer amb entrada lliure, però respectant en tot moment les mesures de prevenció. Pel que fa als curtmetratges, està prevista la projecció de 74 seleccionats del 26è Trofeu Torretes. Enguany només es faran les projeccions a la Sala Mozart. La trobada internacional de cinema de 9 i mig es trasllada al format telemàtic i es farà exclusivament online.
Net i Polit us ofereix el temps.
Molt bé, doncs recte final de l'informatiu per conèixer la previsió meteorològica per aquestes pròximes hores amb el Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui tenim aquest canvi de temps que, de fet, ens va començar a afectar ja ahir a últimes hores. Durant la passada nit hem tingut precipitacions en conjunt poc importants. Estem parlant d'un a dos, 2,5 litres per metre quadrat recollits al llarg de la nit. Però més destacable és el descens que han experimentat les temperatures. Les mínimes de la passada nit han arribat als 0 graus a la zona més alta de la comarca, a la zona del Montnegre, però hem tingut també 2 graus de temperatura positius, en aquest cas a la zona de Can Massuet del Far, a la zona alta de Dosrius, 4 graus de temperatura a Tiana, 5 de mínima a Mataró, 6 a Sant Vicenç de Montalt i a Palafolls. Per tant, unes temperatures que realment doncs, són baixes i que contrasten amb les dels últims dies. Les màximes avui també quedaran més curtes i és que al llarg del matí d'avui la nuvolositat continuarà abundant. No es descarta fins i tot que es pugui desprendre algun plogim, poca cosa, tot plegat. Aquesta tarda ja veurem com els núvols es van trencant, ja des de primeres hores de la tarda, i de mica en mica el cel cada cop estarà més blau, però encara amb nuvolositat abundant al llarg d'aquesta tarda. Els vents aquest matí del nord-oest, lleugerament moderats en alguns sectors, sobretot de la costa del Maresme Nord. Aquesta tarda giraran a sud-oest i seran en general febles o com a molt lleugerament moderats. La situació marítima amb maró i àrees de forta maró aquí a la costa maresmenca. De cara a demà s'espera un temps plenament estable, altre cop tornem a tenir primavera avançada, les temperatures pugen clarament, sobretot a les hores centrals del dia, ja que les mínimes encara podrien arribar a baixar, sobretot a les fondalades de l'interior de la comarca, però de dia gaudirem d'un ambient molt més suau, amb vents que bufaran fluixos al matí, lleugerament moderats a la tarda del sud-oest, i la situació marítima que es mantindrà dominada per la maró, amb algunes àrees de forta maró a tota la costa de la comarca. Demà passat, divendres, tindrem un altre canvi de temps. Amb menys fred, no baixaran tant les temperatures com avui, però sí que tindrem al llarg del matí un augment de la nuvolositat i de cara a la tarda la possibilitat de precipitacions a qualsevol punt del Maresme. Novament, sembla que seran febles i molt poc abundants les pluges que tindrem de cara a divendres a la tarda, amb vents que bufaran fluixos també divendres del sector entre l'est i el nord-est, i amb una situació marítima que es mantindrà dominada per la maró a tota la costa maresmenca.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Menys de 5 minuts per arribar en punt a 2:15 del migdia. Posem el punt i final aquí a l'info d'avui dimecres 7 d'abril. Naomi Esteve, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
Agraïments també a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. Tots tres hi tornarem amb més notícies demà puntuals a la 1. Més informació, ja ho sabeu, al nostre portal de notícies, radiocalellatv.cat. Fins demà.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.